L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui, tenir més vitalitat amb l'alimentació. Gemma Hortet, benvinguda.
Hola, benvinguda. Benvingut.
Gràcies. Tu vas tenir una època en què tenies molt poca vitalitat i ho atribuïes a l'alimentació. Tenies molt poca vitalitat, molt poca energia, et cansaves de seguida. Després que venies d'una època en què t'havies alimentat bé, gràcies sobretot als àpats tradicionals, casolans, de la teva família.
Tal qual, Gaspar. Jo vaig tenir la sort de poder anar a dinar a casa meva sempre, de poder menjar. La meva mare és una gran cuinera i de menjar molt tradicional i menjar molt saludable. O sigui, molt bones... Com diríem avui, tot molt ben combinat, no? Sempre hi havia verdura de temporada, coses molt de pagesos, o sigui...
Canelons, pollastre...
Sí, canelons, pollastre. La meva mare ho feia tot, o sigui, les mandonguilles casolanes, les croquetes, les empanadilles, la pizza, o sigui, tot ho feia, absolutament tot.
I tenies energia?
I tenia energia. O sigui, jo sempre he sigut una persona amb una tendència de debilitat, que diguéssim, yin, com explico el meu llibre, una constitució més aviat yin, no? Però estava bé. Llavors, què em va passar? Vaig entrar a l'època aquesta de que les noies es volen començar a cuidar i temen pel seu pes, i vaig seguir pues, les directrius que diuen de cuidar-se, no? Amanides, fruita i carn i peix a la planxa, i ous a la planxa. I vaig estar així una temporada que va coincidir una mica mal amb la meva època d'inici universitat, més o menys, i em vaig començar a debilitar moltíssim. Estava realment esgotada, o sigui, molt esgotada i molt obsessionada pel manteniment del cos físic. Fins i tot vaig entrar en una època fosca de trastorns de la conducta alimentària, que per sort va durar molt poc, perquè vaig rebre molta ajuda de la família i dels amics del voltant. I vaig començar a buscar, perquè sempre m'ha interessat molt el món de la salut, sobre l'alimentació. I jo m'havia format amb altres coses, m'estava formant amb altres coses.
Tu has estudiat antropologia...
Exacte. I vaig començar a buscar, no? Dic, té que haver una manera d'alimentar-se millor que això que ens diuen de la verdura, de la carn a la planxa, el peix a la planxa... Si no pot ser que tots aquests aliments tan bons i que la gent tan desitja, no els puguem menjar.
I llavors això va ser més o menys cap als 30 anys...
Sí, que va coincidir amb quan vaig conèixer el meu marit. Jo el meu marit el vaig conèixer en un curs de reflexologia podal.
El que t'alimentava era l'amor, era el que t'alimentava.
Exacte,
eh? Tenies vitalitat gràcies
sí,
a l'amor.
Sí, sí, sí. I llavors, sí. Quan jo el vaig conèixer en un curs de reflexologia podal, ell estava estudiant medicina xinesa i em va dir, tindries, amb el que a tu t'agrada l'alimentació, tindries que estudiar naturopatia, medicina xinesa, tot això, perquè ja veuries aquesta visió diferent de la nutrició convencional. I vaig començar per aquí. Vaig començar per la naturopatia, per la medicina xinesa, i com això m'encantava i vaig començar a tenir molts pacients i volia fer-ho tot una miqueta més científic, em vaig ficar en el món, vaig fer un màster de nutrició i al final vaig fer el tècnic superior a Roger de Llúria per graduar-me, que diguéssim, poder habilitar-me per poder passar consulta com a dietista, sí. I vaig continuar amb psiconeuroimmunologia i, bueno, neurociència, i m'he anat formant, però sempre des de l'àmbit holístic de la salut aplicat a l'alimentació.
I en aquest període vas tenir de professor amb Marc Vergés. Marc, sí. Benvingut, ben retrobat.
Ben trobat.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
Marc és autor del Desinflàmate, que és un longseller, perquè ja va per la seva quarta edició. Enhorabona.
Gràcies.
I la Gemma Hortet acaba de publicar Alimenta tu vitalitat, que ve a presentar avui a l'Ofici de Viure. Diu la Gemma que la idea de vitalitat o energia a la medicina es remunta milers d'anys enrere en les cultures orientals i occidentals. A la medicina xinesa, que esmentava ara mateix, la vitalitat es refereix a l'energia vital anomenada qi, mentre que en la medicina índia es coneix com a prana. A la medicina occidental, la idea de la vitalitat s'ha expressat en termes de força vital, força de la vida o energia vital. Parlant de la nutrició a Occident, diu la Gemma, un dels primers metges que va parlar del concepte de la vitalitat va ser Hipòcrates, considerat el pare de la medicina occidental. Hipòcrates pensava que la salut depenia de l'equilibri entre els quatre humors, la sang, la flegma, la bilis groga i la bilis negra. També pensava que la salut depenia de la força vital del coa, que ell anomenava psi. Hipòcrates considerava que la malaltia es devia a un desequilibri de la força vital i que el tractament havia de centrar-se a restablir aquest equilibri. Diu Gemma Hortet, si aprenem a conèixer-nos en profunditat i a descobrir les nostres fortaleses i debilitats genètiques, posseirem una vitalitat que ho arrasarà tot. No hi ha res més gratificant que conèixer els nostres talons d'Aquil·les i tenir-los ben protegits perquè no ens els facin malbé.
Proverbi anglès. Una poma al dia manté el metge lluny de casa.
Hola, em dic Montse Bradford. Soc la pionera i fundadora de l'alimentació natural i energètica. Durant aquests més de 45 anys de trajectòria professional, ajudant a milers de persones a nivell mundial, també he publicat 9 llibres. Tots els meus cursos, bàsic, avançat i de professors, es poden consultar a la meva web, montsebradford.es. L'alimentació natural i energètica no és una dieta més, sinó una forma d'alimentar-nos i de vida conscient i plena. Fem servir aliments naturals, sense additius, ni pesticides, ni colorants, quilòmetre zero, locals i estacionals, d'origen vegetal, amb vida i llum i d'efecte alcalí. Si la nostra sang és lleugerament alcalina, disfrutarem de salut i vitalitat. Descobrirem que cada aliment té una energia, una vibració, una reacció en tots els nostres cossos, físic, mental i emocional. És molt important aprendre a cuinar els aliments i a condimentar-los i a combinar-los entre ells, per així obtindre l'efecte que volem. I així podem realment crear consciència i llibertat per escollir a cada moment segons les necessitats personals de cadascú. A la roda de la vida, cada persona és diferent i té diferents necessitats energètiques. Podem crear alquímia a la cuina i entendre la verdadera significat de la cuina i de menjar, que és construir la nostra qualitat de sang, que es donarà salut o malaltia. És important que aprenem a cuinar i escoltar les necessitats dels nostres cossos, tant físic, mental com emocional, per poder així trobar la vitalitat, la xispa, l'energia, la pau i la connexió interna que tots desitgem. Us animo a verificar amb la pràctica aquesta vivència, aquest camí. Vaig començar fa més de 45 anys i encara estic tan il·lusionada com el primer dia. Moltes gràcies per escoltar-me amb pau i llum.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, doncs, parlem de tenir més vitalitat amb l'alimentació. Marc Vergés, fins a quin punt és una reclamació, una demanda que reps habitualment, la de persones que se senten amb poca energia?
Et diria que el 90%. El 90% de forma més o menys acusada, però el 90%, i estic parlant de persones de totes les condicions i edats. Això no té a veure només amb persones d'edat avançada. Jo tinc un perfil de pacient molt ampli i et puc assegurar que és un dels comentaris o de les peticions més habituals, recuperar l'energia que fa temps que no percebo. O a vegades et diuen, ja ni me'n recordo, no? d'estar energètic o energètica i m'agradaria tornar-hi, no? I no sé què estic fent malament, no?
Si parléssim ara amb un entrenador esportiu, es diria doncs, que aquesta persona probablement no té una vida prou activa, hauria de fer aquests, no? Hauria d'anar al gimnàs o fer esport o fer més moviment. No és, suposo que tu no és el que li dius, però no és el teu àmbit, no? Però sí que...
Sí, en tinc. Tinc també esportistes amateurs, potents, no? Semiprofessionals. No, és que, repeteixo, Gaspar, és que és una condició que afecta tant a una persona que pugui ser més o menys sedentària, sí, és cert, pot haver-hi aquest quadre molt fàcilment, però és que també és una queixa de persones físicament o esportivament...
Que estan aparentment en forma.
En plena forma, i que et diuen, escolta, és que no estic arribant, és que estic fent pitjors entrenaments que mai, i no sé per què. Llavors, Per això et dic que són de tot tipus de condicions, no?
Aleshores, la persona, ho dic pensant també en les persones que ens escolten, que efectivament, no?, tenen una vida... Es fa la sensació que ho estan fent tot més o menys bé, en el sentit que tenen una vida activa, no?, etc. Però alguna cosa falla. Què és el que pot fallar? Com podem començar a estirar el fil? Ara de seguida escoltarem la Gemma. Clar, la Gemma ha escrit tot un llibre. Però que és per on podem començar a estirar el fil segons el teu punt de vista?
La primera és perquè el concepte d'alimentació saludable... queda difús en quant a això que acaba de dir la Montse, no? Per exemple, que és que avui en dia s'ha de personalitzar molt perquè totes les persones, incloent coetanis, diguéssim, tenen unes necessitats diferents en funció de quina feina tenen, en funció de quina capacitat de patir la seva vida tenen, o en funció inclús d'on viuen. No és el mateix viure a Barcelona que viure, doncs, a la muntanya, no? I per tant, doncs, aquí és on fallen moltes vegades aquests conceptes de pensar que ho estàs fent bé, perquè estàs fent quelcom que a nivell estàndard són aliments saludables, són aliments nets, però, ostres, això no m'està acabant de fer aquest efecte de plena salut i de plena energia. Això per una banda. Per una altra banda, la realitat és que estem també en una situació d'un sistema immunològic plenament actiu 7/24. Contínuament. I això és un desgast energètic. Tenir un sistema immunitari o un sistema detoxificador que està actiu plenament, contínuament, ens esgota energèticament. I la tercera pota és la mala gestió de l'estrès. Aquesta gestió d'un estrès de no posar-li portes, no? De dir, fins aquí, ara em relaxo i demà ja començo. Aquest estrès d'anar pensant contínuament en el futur, anar pensant contínuament en la feina i no saber dir prou fins demà, és també una energia que estàs perdent contínuament. Clar, sumar tot acaba produint-se, doncs, aquest efecte de desvitalització, no?
Escriu la Gemma Horteta, Alimenta tu vitalitat. Per a mi, la nutrició energètica és la nutrició del sentit comú, la que té en compte com ets, on vius, de què treballes, en quin moment vital et trobes i per què vols alimentar-te. El sentit comú, diuen que és el menys comú dels sentits. En el menjar també, Gemma?
Bueno, sí, jo penso que un dels grans problemes de la desvitalització actual, com ha dit el Marc, és que la nutrició està totalment no està adaptada a la persona, i no està adaptada a la persona, primer de tot, perquè nosaltres mateixos no ens coneixem. Jo al llibre parlo molt d'això, d'aquest punt d'autoconeixement. Tu ets el que millor sap el que li està sentant bé. Des de quan som joves, de seguida detectem aquelles coses que, per molt saludables que siguin, no se'ns posen bé en segons quin moment, perquè depèn molt de com sigui el nostre metabolisme, de com nosaltres fem les digestions, de la manera que tenim de prendre's les emocions a la vida. Tot això determina molt de lo que és important per nosaltres. Llavors, això és clau, que és aquesta manera de funcionar, aquesta constitució, és clau per saber el que després amb tu t'anirà bé. Llavors, amb una bona entrevista amb un professional, tu tens que poder explicar això. El professional t'ho té que poder preguntar, perquè llavors ell, tenint el coneixement dels aliments més saludables, que pugui fer el mix adequat a com tu ets, perquè realment això no t'esgoti, perquè fer la digestió requereix de molta energia i a vegades se'ns oblida.
I si només cal veure com estem el diumenge a la tarda si hem fet un gran àpat.
Totalment.
No podem en aquell moment.
No podem funcionar.
Marc, seguint la línia del que es deia Marc, no podem ser molt productius un diumenge a la tarda, si hem fet, per exemple, una gran paella.
Però fixa't que també és un comentari bastant habitual en la consulta, i amb la Gemma segurament que em donarà raó també, i és que hi ha molta gent que entra en un suport brutal després d'un dinar qualsevol. Ja no estic parlant del diumenge, estic parlant del dia a dia, no? Aquella dormidera profunda, important, que t'agafa després de menjar, ja és un símptoma de que al teu cos li falta energia, perquè aquella energia que està fent-se servir per la digestió et deixa nul, et deixa absolutament impossibilitat de fer qualsevol cosa. Sí. Aquest ja és un símptoma de que realment estàs en una fase totalment desvitalitzada. I és algo realment habitual entre la població, i segur que els oients que ens estan escoltant, alguns d'ells ho troben absolutament normal i pensen que inclús és el que ha de passar, quan no és així, no?
Clar, llavors ve la migdiada, quan podem, quan podem, no sempre.
Clar, llavors és que els aliments el que t'han de portar és d'energia. Jo sempre dic, si tu menges, fas un àpat i després de menjar estàs més esgotat que abans de nodrir-te, algú no estem fent bé. Probablement el sistema digestiu no estigui preparat per el que tu acabes de portar en aquell moment. Per això jo sempre dic que no hi ha aliments bons o no, hi ha aliments adequats o no per aquella persona en aquell moment. El tema de llegums, que pot ser molt interessant, no? O el peix blau, que en parlem moltes vegades, ben cuinat. Doncs moltes vegades la proteïna del peix blau, que té un greix supersaludable, depèn de com estigui el teu sistema digestiu, doncs no el podrà digerir adequadament si després tens que immediatament ficar-te a treballar. Potser tindrem que donar una altra cosa que no sigui tan nutritiva bioquímicament, però energèticament per tu et funcionarà millor en aquell moment. Igual que hi ha persones a les que jo recomano que igual al migdia facin una crema de verdures, una cosa super suau, i que quan arribin a casa que sopin d'hora, però facin un àpat més complet, perquè el seu estil de vida no els hi permet fer aquestes directrius del migdia, fer un dinar més contundent. Per això ho hem d'adaptar molt, perquè si tu vols acabar de... Si tu tens mitja hora per dinar i després tens tota la tarda amb consultes, per exemple, que és el que em passa a mi moltes vegades, doncs jo no puc menjar un plat de cigrons estofats amb sípia, que és supernutritiu i meravellós, perquè estaria tota la tarda amb la panxa inflada, perquè la meva energia està al meu cap atenent els meus pacients, no pot estar al meu sistema digestiu.
Clar. Clar. I aquí, en un moment en què hi ha tantíssima informació a través de les xarxes socials, no? Ja sembla com si hi hagués receptes universals, Marc.
Sí, perquè hi ha un problema amb això de les xarxes, i és intentar recomanar als altres el que a un li va bé. I això és un error molt habitual. Ostres, m'ha anat molt bé la dieta carnívora, no? Doncs ara explico a tothom les meravelles de la dieta carnívora. No, a veure, a tu t'ha anat bé, vigila. És a dir, no té per què ser per tothom això, no? I això és el que estic veient a les xarxes, no? Allò de lo que em va bé a mi li va bé a tothom. I això és un greu error. Llavors, el que deia la Gemma, al final hem de conèixer-nos molt bé, però que ens ajudi algú a posar ordre de tota aquesta mega informació que tenen moltes vegades al cap, i que també m'ho diuen els pacients, no? Ostres, tinc un poti-poti al cap, he après molt, he escoltat molt, m'he informat molt, però ara amb tot això no sé què fer. Ajuda'm. Per això estem, no? Per intentar acabar de posar ordre, i sobretot abans heu parlat del concepte genètic, no? Ostres, ara tenim maneres, jo mateix he volgut averiguar genèticament com soc. Això és una de les millors maneres d'autoconeixement, que evidentment comença per escoltar-nos, però també hi ha aquesta part, diguéssim, més objectiva, que ens diu, escolta, com ets digestivament, com és el teu fetge, com és la teva capacitat d'antioxidant, o com és la teva capacitat desinflamatòria, no? Llavors, avui en dia, amb un professional que ens orienta una mica de tota aquesta mega informació que hi ha a les xarxes, i després proves objectives que ens puguin ajudar a complementar jo sempre dic, el llibre d'instruccions que tenim, realment podem aconseguir una evolució de salut i una longevitat espectacular com mai a la vida havíem tingut fins ara.
Gemma, esmentàvem la dieta carnívora. La carn ens ajuda a tenir més energia o menys?
Depèn. Jo sempre dic depèn de la persona. A mi no m'agrada generalitzar. Moltes vegades em diuen, la nutrició energètica què és? És macrobiòtica, o sigui, què fomenta? Els cereals, els llegums, la carn, el peix? Quina línia? Dic, fomenta tots els tipus d'aliments. Ho adaptarem a la persona. Estudiarem què és el que amb tu et va millor. I et diré més, hi ha persones que els hi va molt bé menjar llegum només al cap de setmana perquè tenen més temps per poder-la digerir. Però entre setmana els dic que no la mengin, justament per aquest poc espai que tenen de temps, i també perquè no ho preparen correctament, perquè anem corre-corre. Llavors, la carn de bona qualitat no té per què ser nociva per la salut. No té per què. Hem d'estudiar com estàs també, no? Però igual que el peix, igual que tots els aliments. O sigui, jo no prohibeixo cap aliment, Gaspar, l'adapto a la persona. També, i aquí m'agradaria ara puntualitzar una cosa molt important, l'aspecte emocional dels aliments. O sigui, t'ho imagina't una persona que ve d'una família carnívora de tota la vida, que a casa seva s'ha menjat carn de bona qualitat, i tu de cop i volta li dius que no pot menjar carn. Aquest xoc emocional per aquesta persona el pot emmalaltir. És millor dir-li, mira, anem a buscar una carn de molt bona qualitat que te la menjaràs de la manera que emocionalment amb tu t'agrada, i jo t'ensenyaré com fer-ho el més saludable possible un dia a la setmana. Això li pot fomentar la salut i fer que aquesta persona, gràcies a aquest apunt, la resta del camí de la salut ho pugui fer bé, perquè té aquest suport emocional.
Linus Pauling. La nutrició òptima és la medicina del demà.
La Gemma Hortet parla del chi o energia vital i ens diu que s'ha de desenvolupar, que s'ha d'activar dins de nosaltres i cal que es mogui, que tots tenim el potencial al chi, però que cal treballar-lo. Llegim a la pàgina 31 d'Alimenta tu vitalitat. L'esforç és un valor intrínsec per l'activació de l'energia. Aconseguim vitalitat si activem el chi. Sense força no hi ha moviment. Una persona amb el chi estancat o apagat està cansada, trista, desganada i veu la vida des de l'ombra. No sé si en Marc treballa amb el chi. Sí? Ho dius, no sé si utilitzes aquesta expressió.
És que jo tinc també una formació en medicina oriental. Llavors jo, diguéssim que he mamat molt aquests conceptes i a mi em frapa molt i per això m'ha agradat molt el llibre de la Gemma, en el moment en què puguem posar en comú, no?, les dues medicines, l'occidental i l'oriental. No? Ja abans ho comentàvem, abans d'entrar al programa amb la Gemma, hi ha un cientifisme malaltís que tenim, els que treballem en el món de la salut, en aquesta vessant del planeta i amb aquestes formes que tenim de treballar, però ha de quedar clar que és que no pot haver-hi evidència de tot i que molta de l'evidència que hi ha tampoc no és perfecta. I no podem simplificar els termes de salut o de tractament de salut només a partir d'aquest evidencisme. Hem de tenir en compte els conceptes ancestrals savis que poden venir precisament de les diferents medicines orientals que tenim i que, curiosament, abans ho comentàvem, cada vegada que hi ha més evidència científica, moltes d'aquesta evidència científica dona la raó als conceptes i preceptes de la medicina oriental que fa milers d'anys que es comenten. Per tant, això és fantàstic perquè ens reaferma en continuar tenint en compte i consideració aquesta medicina oriental ancestral, no? I, per tant, la fusió dels dos conceptes, de la seguretat de l'evidència científica per una banda, però també l'evidència dels anys i els anys d'aquesta saviesa oriental, quan s'ajunten i es posen d'acord, la potència és meravellosa, no?
I tant que sí. Sí, Gemma, què ens pots dir del chi o energia vital? Com es treballa?
Bueno, es treballa, primer de tot, sabent quin tipus de chi tens, no? O sigui, si tens un chi més apagat o el tens més encès, i com dic al llibre, hi ha moltes maneres de moure aquest chi, d'activar-lo. Un d'ells és connectar-te amb els ritmes de la natura, que jo per mi és un dels grans, una de les coses que menys fem, com abans comentava el Marc, o sigui, la gent té molta consciència de menjar sa, encara que no ho adapta, no? De fer esport, però no ho adapta. Però els ritmes de la natura no el seguim. O sigui, per mi és una de les coses que més ens desvitalitza. Mengem de nit en comptes de dia, treballem de nit, no fem els descansos adequats, o sigui, sempre activitat, descans, o sigui, el yin i el yang, no hi ha equilibri, estem totalment desconnectats. Mengem papaya a l'hivern i mengem, coliflor a l'estiu, quan no hi ha coliflors, no? O sigui, un sense sentit, i això ens està desvitalitzant moltíssim. Ens desequilibra el nostre chi. Hi ha coses molt senzilles que ajuden a que això millori, com pot ser fer una passejada al costat del mar o al parc, o tenir plantes a casa, que a vegades se'ns oblida. El sol fet de tenir plantes a casa o tenir aromes essencials que ens recarreguen, tenim que tenir coses que constantment ens ajuden a alliberar la tensió que anem acumulant en la nostra societat occidental, perquè si no ens anem desvitalitzant. Moure'ns. Si estàs una hora sentat, has d'aixecar-te i estar 10 minuts movent-te. O sigui, si estàs cansat, has de descansar. És molt sentit comú que no l'apliquem, no?, realment. I això és activar el chi. És activar aquesta força vital natural que tenim tots.
Els éssers humans, escriu la Gemma, som éssers complexos i multifacètics i la nostra energia pot ser influenciada per una varietat de factors en el nostre entorn i les nostres activitats diàries. La llum del sol, l'aire fresc, l'aigua, els espais verds... És curiós que ara hi està havent un canvi pel que fa a la llum del sol. La llum no ha canviat, evidentment, no? Però nosaltres la percepció de la llum del sol sí, i la necessitat de vitamina D sí, també, no? I ho hem vist molt també després de la pandèmia. Sí que en els últims anys, no però, sé si ho compartiu, que hi ha hagut un canvi.
Però saps, la curiositat és que jo no he vist diferències importants a nivells de vitamina D en sang en la pandèmia o fora d'ella. Això és el greu. És a dir,
que no n'hem après.
No, és a dir, no hi ha, la societat en general està hipovitaminada de vitamina D i no fa falta estar reclosos a casa. No hi ha grans diferències en aquest sentit. És a dir, que bueno, la pandèmia ha sigut una anècdota en els nivells de vitamina D. Insistim sempre que nosaltres, evidentment, suplementarem amb vitamina D a qui calgui, per suposat, no? Però no és comparable amb l'efecte del sol. Hi ha 7 ergosterols diferents que et produeix el sol quan ens toca la pell, i això no és comparable amb una suplementació de vitamina D. Insisteixo en que hem de gestionar bé això, i hem de gestionar-ho de manera que estiguem en contacte amb el sol sense que arribem a fer l'eritema, sense arribar a cremar-nos. Diferents tipus de pell tindran diferents tipus de capacitat d'aguantar el sol a diferents hores i diferents moments de l'any. Però necessitem aquest contacte amb el sol, igual que necessitem el contacte dels nostres peus amb com ho diu Gemma en el seu llibre, no? A través de la terra, aquesta toma tierra que la majoria de ciutadans que viuen a grans ciutats no tenen. No es descarreguen, no hi ha un contacte, el que es coneix el grounding, no? No hi ha un contacte entre nosaltres i la mare terra, perquè estem sempre en superfícies sintètiques o perquè no anem descalços mai, no? I això són coses que realment ja tenim evidència científica que són importantíssimes per tenir aquesta energia i per sobretot descarregar-nos de males energies. Mm.
Totalment. És que, com deia el Marc, jo comento al llibre, no? O sigui, ens oblidem que nosaltres som un canal d'energia, que nosaltres rebem energia, la transformem i la tenim que alliberar, també. I què passa? Que vivim amb un estil de vida que no tenim la capacitat d'alliberar aquesta toxicitat energètica. No la podem alliberar. Això ens emmalalteix moltíssim. Clar, som un canal. Llavors, tenim que anar als elements de la natura per recargar-nos, que és el que més ens carrega, però alhora la Terra, el seu electromagnetisme, fa que nosaltres podem alliberar aquesta toxicitat. La Terra és supergenerosa, la natura, perquè ens dona i ens deixa alliberar. O sigui, sense demanar-nos res a canvi, no? O sigui, en canvi, a casa, a més, avui en dia que tot és sintètic, el parquet és sintètic, la cadira on t'asseus és sintètica. Clar, no són éssers vius. O sigui, hi ha un bloqueig energètic. I clar, encara ens emmalaltim més.
Lao Tse. 10 grams de prevenció equivalen a 1 quilo de curació.
La Gemma és yin o yang?
Jo yin.
Yin.
Amb una ment yang, que això és el més fumut.
Ostres, això ja és aquí, és de nota, eh?
No, això és molt comú, saps que vas a gaspar. Això és el que més et pot emmalaltir, perquè un metabolisme yin, valent, necessita els seus temps, els seus processos, però una ment yang no vol parar de fer coses.
Clar.
I llavors, tu vols, però el teu cos et diu para perquè aquí no arribes.
Llegiré el fragment, pàgina 126. Se considera que una persona está en condición yin si es muy friolera, se siente debilitada, necesita dormir mucho, le cuesta relacionarse socialmente, tiende a contraer enfermedades de defecto, resfriados, alergias, constantemente y durante largos periodos se siente introspectiva, tímida, cansada. Son personas que normalmente después de comer notan un gran bajón de energía y habitualmente prefieren acostarse pronto y madrugar. Y se considera que una persona está en condición yang si por el contrario se siente muy energética y necesita dormir poco. A nivel de relaciones demuestra un exceso de sociabilidad, a veces puede estar excesivamente enfadada debido a su fuerte temperamento, tiene poca paciencia, es muy exigente y se exalta fácilmente. Son personas que normalmente no dicen sentirse cansados y tienden a acostarse tarde porque les cuesta relajarse. I això tu ho tens molt present, no?
A consulta.
Amb la consulta.
Sí, consulta. La condició també cal remarcar que és el nostre estil de vida, els nostres hàbits de vida. O sigui, és el que nosaltres anem gestant amb el que anem fent contínuament. Llavors, hi ha persones que poden tenir una constitució de base d'una manera, però els seus hàbits de vida ho potencien això o ho equilibren. Perquè al final la nostra predisposició genètica o la nostra constitució és un 20%. Tu, si la coneixes i potencies els teus talents i intentes protegir les teves debilitats, no tens aquesta genètica, no té per què anar-te en contra, et pot anar molt a favor. I el que farà això són els teus hàbits de vida, la nostra condició.
Aleshores, tu com a Ying, en Men Yang, esclar...
M'he tingut que treballar molt.
Suposo que també en algunes èpoques de la teva vida doncs, has tingut... me recordo que un dia amb en Marc parlàvem del cafè, en aquest estudi, has estat temptada de fer més cafès del compte, no?
Sí,
i la teva ment Yang anava a tota castanya.
A tota castanya. Llavors, clar, jo al llibre ho dic, el bo del cafè és no necessitar-lo, no? És poder-te'l prendre per disfrutar-lo, però si tu quan et lleves al matí necessites un cafè, ja, això vol dir que el teu sistema bioquímic vitalitzant, que és el cortisol, no està funcionant bé. El cortisol natural, el bo, el que s'activa i et dona vitalitat. Això vol dir que no està funcionant bé, probablement perquè el tens hiperestimulat i ja no sap, ja no t'està vitalitzant de manera natural.
Clar, perquè la persona probablement recorre al cafè i als estimulants per tenir més vitalitat. Això també t'hi deus trobar dia sí dia també a la teva consulta, Marc, no?
Clar,
tot allò que fa la persona per tenir més vitalitat.
Clar, clar, és el primer recurs. Ostres, estic cansat. Pum, cafè. És el primer que li ve al cap a algú, no? Amb aquesta societat és molt ràpid, el cafè. I us sense exagerar, puc estar parlant de moltes persones que prenen més de 4 i 5 cafès diaris. I clar, això té un impacte de rebot, perquè el cafè acaba esgotant les glàndules adrenals. Vas tirant i vas forçant i gràcies a això vas augmentant els cafès perquè cada vegada notes que té menys tirada aquest cafè, et dona menys energia aquest cafè, fins que fas un burnout, fet, petes. Llavors, clar, bueno, és pa per avui però fan per demà. Llavors, clar, el que hem de fer és no ser tan dependents del cafè i revisar què està passant. Actuar d'una altra manera, no? I és aquí on entrem nosaltres i és on entrem a fer reflexions sobre què estem fent malament.
La persona que té poca vitalitat, poca energia, li recomaneu carbohidrats o no?
Depèn. Torno a la mateixa.
Sí, a veure, tu m'esmentes...
Sí que és veritat que el carbohidrat és un recurs fàcil per donar energia, però també s'ha de vigilar, perquè depèn de com el donis. Si tu, jo, per exemple, recomano sempre el carbohidrat en format midó resistent. A mi m'encanta aquest format. Per què? Perquè em fa una pujada molt suau de glucosa i al final jo el que vull és una energia sostenida. Jo el que no vull és que aquesta persona tingui un impacte energètic alt, que el que farà al final és que el seu cos tingui que treballar més per regular-lo, amb el qual em prendrà energia i li farà una pujada i una baixada de cop. Llavors, carbohidrat en recomano? Sí. Ben cuinat, sobretot. Si recomano un arròs integral o una quinoa o un boniato refrigerat, una patata o una iuca, o sigui, però tinc de tot arreu. I ho trobo fantàstic, amb la mesura adequada, llavors també controlant el desgast energètic de cada persona. Clar, si tu vols mantenir el pes, doncs igual pel sopar no, però al migdia sí, per fer aquesta reposició energètica. I jo no tinc res en contra del carbohidrat. Penso que és un aliment meravellós per donar energia, que nodreix la nostra microbiota. Sabeu avui en dia que és el centre energètic, també on està el centre energètic, segons la medicina xinesa, però s'ha de cuinar bé, és molt important. Quantitat adequada, tipus adequat de carbohidrat, depèn de la persona, i ben cuinat.
Sí, veig que s'ha esmentat arròs integral.
Sí, bueno, però depèn. O sigui, si hi ha una persona que té, per exemple, una gastritis o té un sistema digestiu superinflamat o té un sobrecreixement bacterià, doncs li diré, doncs igual li diré arròs blanc. M'explico? Perquè farem dietoteràpia en aquest punt. Ho hem d'adaptar molt a el que hi hagi de base de la persona.
En Marc, alguna opinió, ja sé que costa molt de generalitzar, però sobre els carbohidrats, que ens pugui ser útil a l'hora de parlar de vitalitat i d'energia?
Jo crec que els carbohidrats, el que estem veient és que no només hem de tenir en compte el que acaba de dir la Gemma, no? Sinó que també hem de tenir en compte l'edat que tenim. És a dir, el que estem observant és que a mesura que ens anem fent grans, hem de fer una revisió a la baixa dels carbohidrats que prenem, no? Però, evidentment, sí que defenso els mateixos tipus de carbohidrats que nutreixen la microbiota, que aquesta és la clau, no? Si jo menjo carbohidrats, sobretot que tinguin una intencionalitat i evidentment, enriquir i donar menjar a la nostra microbiota és apostar per salut. Si tenim una microbiota forta, si tenim una microbiota variada, és molt difícil, molt improbable emmalaltir. Podrà caure un totxo al cap, però malaltir és molt difícil. O sigui que, en certa manera, crec que s'ha de revisar. Soc carbofòbic si penso amb el que ens han fet creure de la quantitat de carbohidrats que ens convé. Si, llavors em declaro carbofòbic. Va. Però si escolto a la Gemma, no em declaro carbofòbic, no? Llavors, depenent del plantejament, sí que em puc considerar una mica carbofòbic, perquè crec que durant molts anys ens ha fet creure que havíem de consumir un excés de carbohidrats i que, per tant, doncs, això ho hem de canviar.
Tornant a moments puntuals en què necessitem més energia, més vitalitat, hi ha una imatge clàssica que tots hem vist, un tenista menjant-se un plàtan, abans d'entrar ja... És útil, no és útil el plàtan, ho dic perquè l'altre dia vaig veure quan jo, clar, intento no consumir sucre, val. Però clar, l'altre dia vaig veure quant de sucre hi havia en un plàtan i em vaig, no se'm van posar els pèls de punta perquè no en tinc, però em vaig pensar, ostres, el sucre que hi ha en un plàtan és increïble, doncs cada cop que menjo un plàtan m'estic menjant tot aquest sucre.
Hi ha una realitat que no podem obviar, i és que la fruita d'ara té moltíssim més sucre que la fruita de fa 100 anys, perquè l'hem anat combinant perquè ens agrada el dolç, i per tant ara podem parlar de la fruita com una llaminadura, i de fet en el llibre la Gemma ho comenta.
És la millor llaminadura que
podem prendre. La millor llaminadura avui en dia és la fruita, i l'hem de considerar com a tal, i és una llàstima, però és real. Clar, tu m'estàs parlant d'una barreta energètica, que és el plàtan. I m'estàs parlant d'un producte que té tot el sentit en el moment en què jo estic fent una disciplina esportiva, la que sigui, perquè la primera hora d'exercici, jo, si he fet bé la feina, jo tinc glucogen muscular que em farà aquesta feina. No necessito menjar res. Molta gent que entrena al matí pensa que ha d'esmorzar per anar a entrenar, quan en realitat el que li aportarà l'energia és el que ha sopat. Aquí està la clau. Aquí és on hi ha aquests tubercles que comentava la Gemma.
I també carbohidrats? Per
clar,
exemple,
aquests tubercles són carbohidrats, val. I per tant jo ja estic carregant en el sopar aquest glucogen que m'anirà pel matí a fer la funció energètica muscular. Ara bé, si jo estic fent una tirada llarga d'esport, 2, 3, 4 hores, no? Hi ha gent que se'n va en bici pels matins, a partir de la primera hora d'haver fet l'exercici en dejú, és quan sí que ja he acabat aquest glucogen i sí que puc necessitar aquest quart de plàtan o aquest mig plàtan. És la millor barreta energètica. No em desgastarà digestivament, com abans parlava la Gemma, no ens desgastarà energèticament a nivell de fer la digestió, i per tant nutrirà l'energia a nivell muscular. Per tant, és fantàstic. I no ho veuràs només abans de començar un partit de tennis. Ho veuràs durant un partit de tennis, perquè ja saps que durant 3, 4 hores o 5 hores...
I oli de coco, per exemple, no ens aniria bé?
És que és la vessant... Si tenim el plàtan o la fruita com a vessant de glucosa per estimular l'energia, en la vessant dels greixos tenim l'MCT o l'oli de coco o el ghee com a vessant energètic a partir dels greixos. Clar, el problema que hi ha és que si no tens flexibilitat metabòlica, si només estàs acostumat a tirar de glucosa, aquest producte no et farà efecte. Però si has treballat bé els dejunis intermitents, has treballat bé el poder tirar de glucosa i el teu cos també sap tirar de cossos cetònics o de greixos, sí que notaràs aquest efecte energetitzant.
Algun comentari sobre el que estem dient,
no,
Gemma?
No, totalment d'acord. A més, entendre el concepte aquest, no? Quan nosaltres bioquímicament només ens centrem en aquell aliment a nivell bioquímic, com tu has dit, un plàtan quan sucre té, diràs, oi, és bo o és dolent. Però si veiem el servei que ens pot donar el plàtan segons quins moments, diem, és meravellós. Clar, menjar-se un plàtan, igual una persona que ho està fent per picar entre hores i està sentada treballant amb un ordinador, doncs diràs, doncs no té cap sentit que et mengis un plàtan, perquè aquest plàtan on anirà? Doncs probablement al teu fetge. O sigui, a fer un fetge gras, no? O sigui, és que no ens donarà cap sentit. En canvi, amb un esportista, al cap d'una hora d'haver gastat aquest glucogen, serà una meravellosa medicina aquest plàtan. Per això és el context d'aquest aliment, en quin context el anem a utilitzar.
O sigui, que la Gemma, quan vol llaminadures, compra fruita.
M'encanten els navius, és la meva llaminadura.
Pel que fa als dejunis intermitents que esmentava en Marc, la primera sensació d'una persona que fa un dejuni per primera vegada, un dejuni intermitent, ara que estan de moda, és que se sent defallir, com si li faltés energia. Però tot això canvia, no?
Canvia justament perquè li falta flexibilitat metabòlica, el que comentava el Marc. Jo recordo que no fa tants anys, o sigui, era incapaç d'anar-me a fer una analítica de sang, o sigui, jo em marejava, jo era de les que em llevava i necessitava esmorzar, i estic parlant de fa 4 anys, no fa més. I ja ara jo em llevo al matí, me'n vaig a fer el meu entrenament de pilates, cada dia em llevo les 7 i fins a les 9 i mitja no esmorzo. I he fet 40 minuts de caminada i una hora de pilates, diàriament. hi arribo i encara faig coses, a vegades fins a les 10 no me sento a esmorzar i no estic res de fallida, perquè he aconseguit adaptar el meu cos. Diré més, que fer aquests descansos digestius ajuden a tenir vitalitat, perquè cada vegada que activem el nostre sistema digestiu és com si encenguéssim la rentadora. Hem de fer tot un procés. El sistema immune s'activa. Cada vegada que tu fiques alguna cosa dintre del teu cos, tothom va allà a mirar què està passant. O sigui, hi ha tot un moviment de desgast energètic tremendo, que la gent no és conscient. Et mengis una gominola o et mengis una ametlla de lo més saludable. Hi ha tot un esforç que ens està desgastant i està prenent energia a la resta del cos, que té un munt de feina a fer.
De la manera que ho expliques, sembla com si menjar fos cansat, pel cos, que cansat, el cos deu pensar que cansa, quin cansament.
Ho és.
Activa un procés energètic important. Jo avui, com que venia aquí i no la volia fer molt bé, encara no he menjat res des de les 9 de la nit.
Ostres, Déu-n'hi-do. No?
Però perquè treballo flexibilitat metabòlica i perquè sé que la meva ment és infinitament més hàbil i més desperta i més ràpida amb aquestes condicions. I per tant, doncs, és una qüestió de saber fer les coses bé, poquet a poquet, ningú pretengui de la nit al dia fer canvis radicals, això es fa poquet a poquet, però sí que és molt interessant treballar aquesta flexibilitat metabòlica i poder aconseguir que el teu cos sigui espavilat amb greixos i sigui espavilat amb glucosa. I això realment farà que envellim bé.
A l'Ofici de Viure avui estem parlant amb la Gemma Hortet i amb el Marc Vergés de la vitalitat de tenir-ne més amb l'alimentació.
Emmanuel Sheraskin, l'ésser humà, és una criatura alimentodependent. Si no l'alimentes, es morirà. Si l'alimentes incorrectament, una part d'ell es morirà.
La cuina energètica, escriu la Gemma Hortet, és altament terapèutica. És una tècnica de cocció d'aliments basada en la medicina tradicional xinesa que a més s'utilitza per millorar la salut i el benestar. Segons la medicina tradicional xinesa, cada aliment té una energia específica que pot afectar la salut del nostre cos. Per tant, la cuina energètica se centra en la preparació dels aliments d'una manera que preservi i millori la seva energia natural. Per menjar, diguem-ne, de manera energètica, per tant, hauríem de basar-nos en la medicina tradicional xinesa?
Bueno, jo faig servir aquesta eina, però ho adapto molt al moment actual i a la nostra societat occidental, no? Però sí que tinc en compte els sabors. O sigui, hi ha sabors que són aperitius, per exemple, com el sabor amarg, no? El sabor amarg, els alcaloides del sabor amarg ajuden a activar la saliva i els enzims. O sigui, també el sabor salat també ajuda a activar totes aquestes funcions digestives, la bilis i el picant. El picant també és un sabor que ajuda a que tot això funcioni millor. Això ho té molt en compte la medicina xinesa. Si t'hi fixes, quan tu vas a menjar, bueno, xinesa i japonesa, normalment una sopa de miso, que és l'aperitiu, doncs té això. Té una miqueta de picant, té una miqueta de salat, té una miqueta de marc amb tots els seus components i és a l'aperitiu i a més està tebi, no? O sigui, està calentó per començar a activar totes aquestes funcions gàstriques. Pues la medicina xinesa i la cuina energètica té molt en compte això. També com preparar l'aliment depèn de com tu siguis. Per això també és molt important. A vegades volem menjar poma, no? Hi ha gent que la poma crua no li va bé, però la poma lleugerament passada per la paella, on pots perdre molt poques vitamines i amb una miqueta de canyella, la farà molt més digestiva amb aquesta persona. Això és cuina energètica. O una altra persona que té molts problemes emocionals i necessita menjar poma, doncs fet al forn, que estigui ben puixadeta, doncs li anirà molt bé aquesta compota de poma per treballar moltes altres coses, a més de la bioquímica de la poma, no? Això és cuina energètica. Adaptar aquest aliment a les necessitats de la persona i al moment, si fa fred, si fa calor, si necessita una energia més activa o una energia més tranquil·la, per això també fem servir molt les espècies per potenciar la digestió i per si necessitem refredar o necessitem escalfar la persona. Els picants, que a mi m'agraden molt.
A tu et deuen anar bé els picants, no?
A mi els picants em van bé, sí. I els faig servir molt, doncs, però depèn d'aquí. Una persona molt calorosa, per exemple, un gengibre no li va massa bé. Però la menta, que és un picant, o el nap, que és un picant, li va de meravella. Perquè li mou l'energia, però no li dona calor. Això són estratègies de la cuina energètica.
Per acabar, proposes crear el nostre pla per vitalitzar-nos i dir quin és el nostre aliment fetitxe de cada dia. Què vols dir?
Això, mira, això és algo que ho treballo molt a consulta. Jo penso que cada dia té que haver, durant el dia, tots tenim que tenir un moment de cap de setmana, que dic jo, perquè els dies tinguin sentit, no? I aquest moment de cap de setmana és aquest moment de gaudir. I moltes vegades hem unit la salut a restringir un munt de coses que ens donen plaer, i això és una gran equivocació. Llavors, hi ha moltes persones que tenen aliments que els hi donen molt plaer, que no són tan nocius per la salut, i que penso que ens podem donar el plaer d'incorporar-los, si és en poca quantitat durant el dia, i si ho necessitem amb un plat més contundent, doncs igual durant la setmana, que a vegades són aquests plats tradicionals, les croquetes de la iaia, o uns macarrons de tota la vida amb el seu formatge i tota la mandanga, no? O a vegades és un trosset de xocolata, o a vegades són dos ditets de vi que em donen, doncs, amb una bona companyia, no? Doncs aquests a vegades són els nostres aliments fetitxe o plats fetitxe que ens ajuden que puguem continuar dintre del món de la salut, perquè és una muleta que ens ajuda a estar bé dintre de tot el procés.
Sí, i està d'acord que amb Marc Vergés, per acabar?
Sí, abans parlàvem de flexibilitat metabòlica. És que si no hi ha flexibilitat mental, no hi ha flexibilitat,
no hi ha salut.
Clar, no hi ha flexibilitat metabòlica. Per tant, van lligades i, per tant, ha d'haver-hi aquest espai de disfrute, ha d'haver-hi aquest espai de sortir una miqueta del meu eix troncal hipermega saludable, estructurat, fantàstic i meravellós, per fer algú que em ve de gust i no té per què ser tan brillant i tan fantàstic. És necessari, perquè si no, aquest comença...
Quan dic aquest, s'està assenyalant el cap.
M'assenyala el cap, sí. Aquest deixa de perdre una miqueta aquest equilibri que busquem.
Sí, deus haver conegut persones com molt rígides, estrictes, que ho han fet molt bé una temporada, però potser ho han fet massa bé i tot.
Exacte, i acaben emmalaltint. Per aquest estrès que acaba suposant la perfecció contínua.
Clar.
I per tant hem d'entendre aquesta flexibilitat que comentava, doncs, la Gemma, sense cap mena de problema, sense cap mena de fustigament posterior.
Clar,
a fer-ho.
No sentir-nos culpables.
Exactament. I ja està. I tornem a l'eix troncal, el que hem de fer, i allò ens sentarà de meravella. Sempre dic el mateix, no? El pitjor verí pres a gust, consciència i en una mena de disfrute, no tindrà efectes com la millor medicina presa a disgust, no?
Llavors, exacte. No, efectivament, no? Podem estar menjant un gran àpat molt saludable des de tots els punts de vista, però enmig d'una discussió molt agra i acalorada i malament rai. Bé, doncs, moltíssimes gràcies i enhorabona pel teu llibre, Gemma Hortet, Alimenta tu vitalitat, que ha publicat Ediciones Cúpula. Gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure.
Gràcies.
I gràcies per haver tornat. Sempre és un plaer escoltar-lo amb Marc Vergés, amb aquest longseller Desinflamate. Gràcies. Per cert, tenim l'Ofici de Viure que es titulava Desinflama't, que el podeu recuperar als oients que vulgueu, que va ser un dels programes més escoltats de la temporada. Doncs moltes gràcies i fins aviat. D'aquí uns instants, Sergi Torres. L'Ofici de Viure, amb en Sergi Torres. Ben retrobat, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
Avui parlant del telèfon espatllat, de com una cosa que pot ser dita a una persona acaba tergiversant-se o desvirtuant-se totalment quan arriba a la segona, tercera, quarta persona.
Sí, de fet, si em permets l'atreviment, a la primera persona.
Directament, ja.
Directament. Hi ha un joc que es diu el telèfon espatllat, que és un grup de gent, i llavors el primer diu una frase i aquesta frase li diu a l'altre, a l'altre, a l'altre, i quan arriba al final, la frase final no té res a veure amb l'original. I són frases simples. Llavors, hi ha un nivell d'interpretació molt gran a l'hora de conversar, de transmetre la informació que tenim, i no ens donem compte d'aquest nivell d'interpretació, perquè el nostre cervell, per ell, no està interpretant, està oferint-nos la realitat. Si no sabem això, correm el alt risc de convertir la interpretació, que el nostre cervell està interpretant tota l'estona, tenim el risc de convertir la interpretació en un fet. I quan ho expliquem a una altra persona, ho expliquem amb l'energia i amb la intenció i amb la passió de que allò és així, és cert. I això és molt curiós. L'altre dia em deia algú, Sergi, tal persona m'ha dit que li han dit que l'altra persona li ha dit que tu vas dir. Quan això arriba, jo havia estupefacte. A més, només pel fet del que jo havia de respondre, perquè no tenia absolutament res a veure amb el que s'havia dit o havia passat. No? I això és molt interessant. A nivell més pràctic, per exemple, en una xerrada, és divertit, per exemple, jo mai dic, o no tinc la tendència a dir què s'ha de fer o què hem de fer, perquè no, per mi no té sentit. M'agrada molt que qui escolta pugui descobrir el seu propi camí o la seva pròpia proposta, com es dona. Ho trobo molt genuí. Llavors, quan algú aixeca la mà i pregunta, Sergi, tu has dit que hem de... Clar, el que segueix ja sé que és mentida, perquè hi ha hagut una interpretació. Aquest nivell interpretatiu, insisteixo, és molt sa donar-nos compte de que quan estem escoltant a una altra persona, no estem realment escoltant el que aquella persona ha viscut, no estem escoltant el que aquella persona realment ens està dient, estem escoltant el que estem interpretant. Si tenim això clar, quan jo vinc a tu i t'explico què m'ha dit l'altra persona, et diré, jo he entès que, o m'ha semblat escoltar que, aquesta relativitat obre l'espai a que l'altre, que interpretarà segur, perquè ho farà, interpretarà, faci un acte de consciència de que allò no és un fet. I acabo amb un exemple molt clar. Fa molts mesos vaig iniciar un procés de transformació alimentària, vaig fer un canvi físic, i molta gent va interpretar que tenia una malaltia i que m'estava morint. Quanta gent em va trucar, em va escriure recomanant-me teràpia, medicació, perquè tothom sabia que m'estava morint. Tothom sabia, no pensava, no. Tothom sabia que m'estava morint. I això em va portar a reflexionar sobre aquest món interpretatiu, fer-nos conscients i jugar també amb aquest món, no?
I tu, mentrestant, mentre teòricament estaves morint, venies aquí a l'ofici tranquil·lament.
Exacte.
Sí, reies.
Exacte.
Com sempre, feies bona cara.
Exacte. Sí, 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 sí. A més, vam compartir-ho, i era un procés molt bonic, però molta gent estava patint perquè jo m'estava morint.
Increïble.
Era un fet, no?
Sí, sí, i sort que t'ho vas agafar bé, no? Perquè segons quina persona, hauria passat molt malament, eh?
Entenc, no?, aquest canvi interpretatiu. De fet, una companya em deia, ostres, si poses Sergi Torres a Google, surt Sergi Torres està muriendo.
Sí, sí.
Primera cerca, ostres, què passa, no? És molt curiós això.
I tu, i llavors, i com ho vas fer per continuar rient, diguem-ne? És a dir, per no fer-ne un gran massa.
Al final tot és un aprenentatge. Vaig veure aquella situació, vaig veure el nivell d'interpretació, què gran que és, i com creem fets, no? No vaig sortir a desmentir-ho, no vaig voler fer res d'això. En una xerrada sí que crec que vaig esmentar-ho, perquè sé que havia gent que realment estava preocupada. Em trucaven amics dient que altres els havien dit que m'estava morint, i trucava la gent molt, molt, molt preocupada.
Celebrem que estiguis, com sempre, fresc com una
rosa. Gràcies,
Sergi. Als oients i a les oients també, moltes gràcies.